L'equip de l'Eureka ha viscut molts dinars de tàper i molts cafès al balcó de la ràdio d'aquest 2010 parlant dels dos naturalistes més importants del segle XIX, Jean-Baptiste Lamarck i Charles Darwin. I en moltes sobretaules ens hem preguntat si les girafes que s'han perpetuat fins a l'actualitat ho han aconseguit perquè de tant forçar el coll per atensar-se les fulles dels arbres se'ls va allargar, com deia Lamarck, o perquè simplement la selecció natural va eliminar progressivament les girafes de coll curt, com deia Charles Darwin. A la història de la ciència, Darwin va guanyar la batalla. Però escolta, la ciència té la virtut de rectificar, de validar una teoria fins que no es demostri el contrari. I l'exemple de les girafes ens serveix precisament per parlar del segon tema que ens porta el divulgador científic i professor de genètica de la Universitat de Barcelona, en David Bueno, que ens acompanyarà durant tot l'Eureka d'avui. I és que el determinisme dels nostres gens ha perdut protagonisme i aquí entra en joc l'epigenètica, que és capaç de modular els nostres gens en funció de l'entorn a través de diferents mecanismes. I ens fa més responsables de la vida que portem, perquè l'activació o no dels nostres gens pot incorporar-se fins i tot a la següent generació. D'això en parlarem amb els casos pràctics que comentarem quan l'epigenètica passa a anomenar-se epigenòmica. Però bé, David, jo aquí he fet una dissertació entre Darwin, Lamarck, que si els gens perden determinisme, però em sembla que tu que n'entens més no és ben bé així, tampoc.
Jo no hi estic gens d'acord.
No estàs d'acord.
En absolut, no. La teoria de Darwin de la selecció natural és plenament vàlida i totes les dades que es van acumulant la demostren cada vegada més. I la de Lamarck no. Bàsicament perquè la diferència entre tots dos era amb com els canvis acaben formant part del nostre material genètic. Segons Darwin era a través de la selecció natural que eliminava aquells individus que en una situació concreta es reproduïen menys, o al revés, afavorir els que es reproduïen més, però, esclar, deixaven més fills, més descendents, que heretaven les seves característiques. I segons Lamarck, el fet d'utilitzar o no utilitzar una part del cos, això era el que es transmetia a la següent generació, com si això ja quedés impregnat en els nostres gens.
Que el canvi és adquirit.
Que el canvi és adquirit, exacte.
Aleshores, explica'ns l'epigenètica, perquè amb l'epigenètica podem adquirir canvis als nostres gens.
No podem adquirir canvis. Els gens continuen iguals. El que adquirim són maneres de que aquests gens funcionin. I aquestes maneres, igual que les adquirim, s'esborren del nostre genoma. En canvi, els canvis que hi ha en el nostre genoma, les mutacions, que és... Darwin no parlava de mutacions perquè no es coneixia el DNA en aquella època, però ara sabem que són les mutacions, això no s'esborra.
Per tant, l'epigenètica activa o silencia part dels nostres gens.
Contribueix a que s'activin o que se silenciïn part dels nostres gens. Jo hi ha un exemple que m'agrada molt per entendre-ho. Ara, imaginem-nos una carretera. La carretera seria el nostre gen, el nostre genoma. La carretera és sempre la mateixa, no la toquem de lloc. Nosaltres podem posar un rètol que digui prohibit córrer més de 120 i els cotxes podran passar per aquella carretera a 120. Si canviem el rètol i posem un que posi 80, la carretera és la mateixa, però ara no podrem córrer més de 80. Aquest rètol que podem posar o treure és la senyal epigenòmica. La carretera és el nostre gen i no l'hem canviat per res. Seguim tenint la mateixa carretera amb el mateix nivell de seguretat o del que sigui, però hem canviat una restricció que fa que puguem funcionar en aquella carretera d'una manera o d'una altra.
I això que estem explicant ara és bastant recent i és una de les branques de la ciència que està més en propulsió.
Recentment ha tingut un gran boom. Ja fa 3 o 4 dècades que es va començar a parlar d'epigenètica o d'epigenoma i es van començar a conèixer com són aquestes marques. Concretament és l'addició d'unes molècules molt concretes al DNA o bé a les proteïnes que acompanyen el DNA. Realment és una addició que tu poses i, igual que poses, pots treure. Per això dir-ho de les senyals de trànsit. El que passa és que aquests últims anys ha viscut un gran boom, sobretot perquè ja s'han descobert una sèrie de tècniques que permeten analitzar com són, on estan posades aquestes marques i què impliquen respecte a la funció dels nostres gens.
I amb qui s'investiga? Perquè jo m'imagino que dues carreteres iguals són molt fàcils de trobar en els éssers vius en dos bessons.
Sí.
Que comparteixen genètica.
Tenen exactament els mateixos gens, exactament el mateix genoma. Però, fins i tot els bessons idèntics, aquests que tenen exactament el mateix genoma, mai són exactament iguals. Sempre presenten petites diferències, que si l'orella una mica més grossa, que si el cabell una mica més ros. Doncs bé, s'ha vist que moltes, no m'atreveixo a dir totes, perquè en ciència això de dir totes o mai, sempre hi ha excepcions, eh? Però moltes d'aquestes diferències són degudes a diferents marques epigenètiques en els gens que controlen aquests caràcters, que segueixen sent deterministes. El gen continua determinant aquell caràcter. Però la marca el que fa és modular-lo, que funcioni una mica més o que funcioni una mica menys.
Però encara que el gen sigui determinant, ens determini, tampoc el podem fer servir de justificació.
No, no, tampoc, tampoc.
A les nostres tampoc. Vides.
No, no, seguim tenint capacitat per decidir nosaltres.
Explica'ns quines aplicacions pot tenir l'epigenètica, perquè és útil investigar sobre aquest tema.
És útil perquè s'ha vist que intervé en molts aspectes que fins ara, bueno, creiem que no tenien un control genètic. I justament l'epigenètica ens està fent veure que sí tenen un control clar genètic. Alguns dels recents d'aquest any, per exemple, s'ha vist que l'alimentació, això s'ha fet amb rates, però probablement sigui extrapolable a persones, l'alimentació del pare condiciona com serà el metabolisme de les seves filles. S'ha vist en rates que si el mascle menja una dieta molt rica en greixos, la probabilitat de que les seves filles siguin diabètiques augmenta moltíssim. I això és degut a que, en el pare que menja molts greixos, els seus espermatozoides adquireixen una sèrie de marques epigenètiques en gens que controlen el metabolisme del sucre, que és justament el que fallen les persones diabètiques. Això ho hereten els seus descendents, aquestes marques epigenètiques, i això fa que en les femelles aquest metabolisme funcioni lleugerament diferent d'una rata sana i, per tant, tenen moltes més probabilitats de que siguin diabètiques. Això no afecta els fills mascles perquè justament també les marques epigenètiques inactiven determinats gens en funció del sexe.
Ostres!
És una barreja. Per això fins ara ha costat tant entrar en aquest camp.
Hi ha altres marques epigenètiques que la ciència hagi demostrat que es poden transmetre de generació en generació, encara que sigui amb ratolins i amb rates?
De generació en generació no és freqüent. Aquest cas seria una excepció. Generalment, quan es formen els espermatozoides i els òvuls, les cèl·lules sexuals, les marques epigenètiques s'esborren. Es fa com un reset epigenètic i es tornen a adquirir de nou ja des del primer moment que hi ha la fecundació. És a dir, quan es comença a desenvolupar l'embrió, es tornen a posar marques epigenètiques noves. Però aquest era una excepció, perquè realment el que es fa és que es fa aquesta marca, però hi ha casos realment bastant impactants, sobretot impactants perquè afecten el comportament.
El comportament.
El comportament. Per això deia, casos que es creia que no tenien una base genètica, l'epigenòmica ens està demostrant que la base genètica és realment important.
Explica'ns-ho, demostra'ns també com l'epigenètica influeix
en
el comportament.
Per exemple, amb rates s'ha vist que si no es deixa que les mares atenguin les seves cries, se les alimenta amb biberó, a les cries de rata, però sense l'estimació d'una mare rata que les protegeixi, que les escalfa, aquestes rates presenten, les rates filles, se'ls hi fan marques epigenètiques a un gen determinat, que és un receptor de glucocorticoide, una hormona, i quan són grans presenten uns nivells molt més elevats d'ansietat i una major agressivitat entre mascles. Per tant, allò que una mare fa és molt probable que en humans funcioni de forma molt similar. Allò que una mare fa de comportament amb les seves cries ho integren en el seu epigenoma i de grans tenen ja un patró de comportament determinat per això. En aquells nens que de petits han patit abusos, se'ls fan una sèrie de marques epigenètiques, també en el gen del glucocorticoide, del receptor del glucocorticoide, que els condiciona de més grans a tenir una major probabilitat, parlem de probabilitats, de patir de depressió, de tenir tendències suïcides i abusar al mateix temps dels seus fills. Per tant, molt impactant. És un d'aquells cercles viciosos que dius, i per què sembla que si t'han fet una cosa altament desagradable i molt dolorosa, per què ho reprodueixes? Doncs perquè la genètica, en certa manera, ens condiciona, ens predisposa a continuar-ho fent.
No és causa-conseqüència, com deies ara, però hi ha molt alta probabilitat, fins i tot. Escolta'm, estic pensant que aquests descobriments en epigenètica fins i tot podrien fer replantejar la justícia. Podria ser un atenuant.
Segur. Clar, és que de fet el concepte de justícia jo crec que els avenços en genètica el faran canviar. Si hi ha una si ara ja se sap que una persona que és esquizofrènica, la pena que rep per un crim, per un delicte, és menor que una persona que no ho és, perquè actuava de forma més impulsiva, més compulsiva, si un té unes determinades variants que el fan menys, que fa que controli menys la seva agressivitat, per exemple, i no pot evitar-ho, no sé jo fins a quin punt. Però clar, això fa replantejar la justícia i, per tant, la responsabilitat que cadascú té. És un tema realment
apassionant.
Difícil i difícil.
Molt apassionant, que demostra que la ciència està present en molts àmbits de la nostra vida, més dels àmbits que ens pensem. I un dels que queda molt clar i que és pel que sembla, sempre preguntem és aquestes investigacions, aquests descobriments, quines aplicacions mèdiques tenen? Com ens milloraran la salut?
Doncs moltes. Per exemple, amb això de l'epigenètica s'ha vist que molts processos cancerosos tenen, les cèl·lules afectades, tenen modificacions epigenètiques diferents a les altres cèl·lules del mateix cos. Per tant, si un sap quines modificacions epigenètiques fan que aquelles cèl·lules es converteixin canceroses, això permet pensar en dissenyar fàrmacs que eliminin aquestes modificacions epigenètiques i, per tant, que facin que aquella cèl·lula cancerosa torni a lloc i deixi de ser cancerosa. Per tant, unes teràpies molt menys agressives, amb les quals possiblement no caldrà ni pensar en cirurgia, ni en quimioteràpies o radioteràpies molt agressives pel cos i que podrien limitar molt l'abast d'aquesta malaltia i de moltes altres.
I això també ens acosta la medicina a la carta, eh? Ja, allò, mirar-nos cèl·lula a cèl·lula, quina és la nostra teràpia feta a mida, com ens podem fer una samarreta.
Sortia un article no fa massa, no recordo si a Science o Nature, que deia que en 10 anys tindrem la medicina personalitzada en base genètica a tot arreu.
Continuarem parlant d'aquests temes perquè, com us dèiem abans, en David continua a l'Eureka i el proper tema del que ens parlarà serà del virus d'immunodeficiència adquirida.
La revista sobre investigació del càncer més important del món, Cancer Cell, va publicar el passat mes d'octubre un article en què es donava a conèixer l'origen d'un de cada 10 tumors de còlon, estómac i úter que fins ara es desconeixia. El culpable d'aquests subgrups de càncer és l'alteració d'una proteïna que s'anomena exportina 5.
El coordinador d'aquesta investigació publicada a Cancer Cell fa 2 mesos va visitar l'Eureka per explicar-nos precisament els resultats del seu estudi. Una visita que vam aprofitar per felicitar-lo pel Premi Pfizer, que li reconeix la investigació innovadora dels seus treballs amb un impacte molt positiu sobre la salut humana. Manel Esteller és doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, director del programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i professor d'investigació de la Institució Catalana d'Investigació i Estudis Avançats, l'ICREA.
I el doctor Esteller és tota una eminència en l'epigenètica, que és un tema que ens ha fet parlar molt i
sí,
molt a l'Eureka
sí, sí,
aquesta
sí.
temporada. Eh? Tal com ens deia en David, l'epigenètica fa referència a l'expressió dels nostres gens i ho explicava amb un exemple automobilístic molt clarificador. La carretera seria el nostre genoma i sempre és el mateix, no canvia mai. Mentre que les senyals de trànsit serien el nostre epigenoma que modula com circulem. Per això són tan valioses les investigacions amb bessons monozigòtics, és a dir, que són genèticament idèntics, però amb expressions del seu seu ADN diferents, és a dir, amb una epigenètica diferent.
L'epigenètica, que té una aplicació mèdica bestial, perquè quan la medicina escanegi el nostre epigenoma, sabrà la nostra predisposició a patir certes malalties, entre les quals hi ha, evidentment, el càncer.
El càncer fortament hereditari és un 10%. Un de cada 10 tumors humans té una elevada predisposició. És a dir, el nostre pare o la nostra mare ens ha passat doncs, un gen tocat, danyat, que ens ofereix un elevat risc. Per tant, hi ha un 90% de tumors humans que són esporàdics, on l'ambient, nostres conductes i moltes coses que encara no sabem sí que tenen un efecte en provocar més propensió a aquests tumors.
I quina és la informació que ens ofereix aquesta epigenètica en el camp, l'àmbit de la salut?
En l'àmbit de la salut, l'epigenètica el que ha aportat és un parell de coses, com a mínim. Marcadors per predir el comportament de la malaltia, saber si serà un tumor que serà ràpid o lent, saber si aquest tumor serà sensible a una quimioteràpia o no, per estalviar quimioteràpia que sigui inútil i per al pacient que s'hagi de beneficiar, veritablement estem segurs que la rebi, i segon, també ha servit per dissenyar fàrmacs que el que fan és recuperar l'epigenètica normal de les cèl·lules. I aquests fàrmacs, alguns d'ells, estan aprovats el tractament de leucèmies i linfomes.
En quins casos, en animals, per exemple, s'han fet proves que han corroborat que això és així?
Un dels proves més espectaculars en animals va ser un ratolí al qual pots canviar el color de la seva pell canviant el tipus de dieta que té. No només això, sinó que també va canviar el color de la descendència. Si aquesta descendència li tornes a canviar la dieta, torna a recuperar el color de pell original. És a dir, un caràcter adquirit, el color de la pell, degut a un canvi ambiental, canvi de la dieta, que passa a la següent descendència.
I aquí arriba, suposo, l'utilització dels fàrmacs. El trobar un fàrmac que et permeti reparar doncs, tot aquest mal funcionament. Es pot dir així, mal funcionament?
Sí, és un mal funcionament. Des d'un punt de vista evolutiu, podem pensar que una cèl·lula tumoral és com, està produint una evolució de forma molt ràpida. La cèl·lula tumoral està altament adaptada al seu medi i això li permet créixer davant les cèl·lules sanes veïnes i contínuament aprofitar els avantatges que tingui. Epigenèticament té moltes avantatges perquè té alteracions de la metilació, de les microRNAs, que fa que creixi, que proliferi. Però, si sabem que està alterat, podem pensar en fàrmacs, en molècules, que el que facin és inhibir la metilació alterada, ajudar a l'exportina 5, ajudar que els microRNAs facin la seva feina, i això permet dissenyar possibles fàrmacs. I aquí hi ha fàrmacs epigenètics que fan és això, ajudar a l'expressió dels gens bons. Estan aprovats sol per tractament en certes formes de linfoma, tumors dels ganglis.
Sona molt bé. M'imagino que no podem dir que està tot fet, no? En quin punt ens trobem?
Ens trobem que el càncer potser és de les malalties que tenim un coneixement molecular, genètic, epigenètic, més elevat avui en dia. Això ha permès ja finalment tenir uns quants fàrmacs que per primera vegada són capaços de tocar el tumor sense tocar les cèl·lules sanes veïnes. I tocant-lo perquè coneixem molecularment què passa. No són molts, potser tenim 10 fàrmacs contra el càncer que toquen sol el tumor i d'aquesta forma. Però sí que veurem doncs, en el futur cada cop més fàrmacs en aquest sentit i cada cop estudiant el tumor podem dir com té aquesta alteració aquest pacient ha de rebre aquest fàrmac. Això no ho fem fins ara, ho fem molt poc ara.
Tot i així, la pressió ha de ser màxima, perquè no és el mateix estudiar sobre la calvície, i en perdó, que no amb un tema com aquest, no?
Sí, bé, això, cadascun té, diria, la pressió que es posa a si mateix. A mi, personalment, és una cosa que m'agrada molt. Al contrari, jo no sabria veritablement què fer-ne si no puc fer això. Això no vol dir que, per exemple, si aconseguim fer coses contra el càncer, encara ens quedaran molt més enigmes. Per exemple, l'enigma d'Alzheimer. Sabem molt poc de què està passant allà. O altres malalties que desconeixem molt de les seves bases.